No hem començat forts l'any, eh?
Sí, com l'any passat, bàsicament, i com els dos anteriors, sense preparar res per part meva. Què et sembla?
Sí, no, estava pensant, clarament no és la teva resolució... No, resolució no.
Propòsit.
Propòsit de l'any, no l'és aquest, eh? Aquest any tampoc, eh?
No, i encara no els he fet, només tinc un que ja venia clar des de rotllo el setembre, o des de que vaig començar a estar una miqueta millor de la hèrnia, que és posar més al dia temes de salut física, ja que el 2024 vaig invertir molt en salut mental, però física s'ha descuidat una mica. Aleshores, tornar a encarrilar això i posar-ho en la bona direcció. I no ho sé, potser en tinc algú més, segur que en tinc algú més, però no he tingut el dia aquell, necessito com un dia de reflexió, de pensar-ho i tal. Ahir tot just vaig llegir el correu que em va arribar d'aniversari de Feature Me, que em vaig enviar des de l'any passat, i déu-n'hi-do, portava moltes cosetes, prediccions fortes, algunes encertades, algunes que no, i tinc ganes d'escriure ja el d'enguany.
Te'n recordaves, el que havies posat?
Absolutament, no me'n recordo mai, tio. Si jo no me'n recordo el que vaig dir ahir, com collons me'n recordo un email que vaig escriure fa un any, tio. No me'n recordo, per res. Com a molt, puc recordar-me el context, no? Hòstia, quan el vaig escriure l'any passat, al gener, doncs mira, a l'empresa devíem estar així, a la família això, estava passant allò de fa 3 anys, allò d'Ucraïna, l'any passat ja havia el conflicte, jo què sé, saps, coses així com més grans que et poden ajudar a pensar o a esbrinar quines prediccions has fet o com pots estar influenciat, si el mercat alcista, si no ho era, etcètera, etcètera. Però no, el contingut, no, no me'n recordo.
I abans de que entrem en la matèria que no hem preparat, els teus propòsits de l'any passat, bé o no? S'han complert o no?
No he fet la revisió dels propòsits de l'any passat encara. És que no ho he fet. Ja saps que jo tinc el Gutter Plan. No l'he fet. L'havia d'haver fet ahir, tio, però per cap d'any hem estat fora. Tot just ahir vam tornar, entre que tenia el meu aniversari i no sé què, vam anar a dormir tard i tenia la casa feta, teníem la casa feta un cristo i vaig acabar d'arreglar coses a les 2 de la matinada, saps? Va ser com, bueno, ara no em posaré a fer el diari ni els propòsits ni coses d'aquestes, perquè a més havia dormit molt malament la nit anterior, con lo qual no era el millor moment. Així que durant el cap de setmana faré aquestes coses.
És que el meu any comença molt pitjor del que em semblava, perquè acabo de recordar, perquè ho has mencionat, que evidentment ahir no només era cap d'any, sinó era el teu aniversari.
No, Marc, tio. Tenia amics per això, eh? Mira que és fàcil, eh? Hi ha aniversaris, són fàcils.
És que jo crec que de tan obvi que és, se'm fa difícil. O sigui, a mi em costa molt recordar els aniversaris. De fet, crec que recordo el meu i el dels meus pares, pocs més.
Jo no en recordo cap, ja t'ho dic. Només el meu i perquè és aquell dia, ja està.
Però el teu és tan obvi que és que m'hauria d'en recordar, però és que no me'n recordo, Àlex, una merda, això.
No, saps per què t'hauries d'en recordar tu? Perquè la gent se n'oblida generalment perquè estan de ressaca el dia 1, però tu no estàs de ressaca, aleshores t'hauries d'en recordar, tio. Shame on you.
Totalment, o sigui, ahir vaig sortir pel carrer, no ho sé, haurien ser a 9 del matí, i és que semblava que haguessin tirat aquí un atac químic i no hagués quedat ni una sola persona dreta al carrer i estigués tot el material en el seu lloc. I mira, vaig sortir al Parque Güell i no hi havia ningú ni al Parque Güell, que dius, hosti, això és raro, eh?
Vinga, entrem en matèria o què?
Sisplau.
Vull dir, tinc com 2 frases sueltes, ja està. Crec que hem tirat per camins diferents quan pensàvem de fer el resum de l'any. Jo vaig pensar, dic, bueno, doncs són coses personals de tipus el millor pitjor moment. O sigui, una miqueta vaig estar escoltant el podcast de My First Million i feien un de millor, o sigui, resum de l'any, i feien el teu millor moment de negocis, el teu aprenentatge més gran, la teva cagada més heavy, no? la teva pitjor inversió, coses d'aquestes, no? I vaig dir, és una bona estructura, però no l'he acabat d'escoltar, aleshores no... I tu has tirat per un altre cantó.
La teva narrativa estava bé, perquè ho has fet sonar com que això, quan ho vam pensar, quan literalment hagués pogut parlar en present perquè era fa 10 minuts, eh?
Exacte. Bueno, va, comença per el teu, que almenys tu ho has preparat i jo em comprometo a improvisar-ho correctament.
Va, mira, comencem pel moment.
Val.
Mires enrere i quines són com els dos highlights que recordes de l'any? Saps com aquelles coses que dius, jo què sé, pensa en una marca. I aquí és un d'aquells exercicis molt bons d'entendre que no existeix el... Com es diu? Libre albedrío. El free will, saps? Com es diu això en català?
Lliure elecció.
Ah.
Lliure elecció.
Sí.
Sí, perquè el Vedrí no crec que existeixi, el Vedrí.
El Vedrí no, l'Alvedri no està, no? No ha vingut l'Alvedri.
No crec.
És d'aquelles coses que et dones compte que no tens lliure elecció, perquè moltes vegades et diuen, pensa una marca, i la primera que et ve no és la que tu volies, saps? Sempre et ve una altra.
Nike, sempre em ve Nike a mi.
Llavors tu no tens, tu tens una condemna, no tens lliure elecció, tu tens una cadena perpètua amb la marca.
Exacte.
Doncs amb això, si penses enrere i dius, vale, millor moment, pitjor moment. A mi, els dos que m'han vingut han sigut claríssims, no sé per què.
Tira, tira. Quins són?
El millor, o com la cosa que més em va sorprendre, va ser, i ja em diràs, tio, per què t'ha vingut això? No ho sé. Saps quan van capturar el coet amb els palillos?
Sí.
M'ha vingut això com a highlight de l'any. O sigui, com dir, hòstia, quina cosa recordes de l'any? Pues recordo com a positiva, evidentment, perquè sempre en recordes més de negatives. Veus, de negatives me n'han vingut moltes. M'ha vingut quan van intentar matar el Trump, saps? Hòstia, jo era com algo, joder, que, tio, que intenten assassinar un candidat a president, doncs complicat. I em va venir la Dana, no sé per què.
Home, sí. O sigui, són més coses context geopolític, eh? Vull dir, no coses personals, perquè vaig...
Bo, és el moment, el, com el moment de l'any. O sigui,
sí.
Quan tu aquest any, m'ho invento, que sé que no, no sé si és el cas o no, però jo que sé, va ser una carrera de 10 quilòmetres o vas anar al gimnàs, no va sortir el diari, saps? Que m'encantaria, Però...
Ja. Yeah.
Però no,
no,
saps?
Jo saps què passa? Que per coses que han passat fora de la meva vida, doncs tinc una memòria molt dolenta. I aleshores, o sigui, sí que sé coses que han passat aquest any, però no. Però hi hauria coses que igual patino i dic, ah, no, és que aquesta en realitat és del 2023, saps? Vull dir, si cau molt cap al final del 2023 i penso que potser està... És a dir, no ho sé, saps? Tinc clar que hi ha certes coses que han passat aquest any i és el que deies tu, no? El tema de la Dana, el del Trump, per exemple, que són coses molt, molt clares. Però el del Trump, d'aquí 2 o 3 anys no ens en recordarem si va ser el 2024 o va ser el 2022, per dir alguna cosa, menys que tinguis molt clar els cicles d'eleccions dels Estats Units, que tampoc els tenen clar ni ells, no? Però tendeixo a oblidar relativament ràpid aquestes coses. Després hi ha molts esdeveniments que s'allarguen en el temps, no? Perquè podries dir, hòstia, abans pensava, dic, hòstia, tot el tema del conflicte a Ucraïna fa molts anys ja d'això, no? Realment, des que s'ha fet més mainstream probablement només són 3, no? Però en realitat ve des del 2010. Bé, històricament ve des de més lluny, no? Però vull dir que realment porten molts anys. I amb el d'Israel passarà exactament el mateix, saps? Que ara fa com un any i mig que està mainstream, però és un tema que ve de llunyíssim. Aleshores, clar, ho contextualitzes en aquest any o no? És a dir...
Clar, ja, yeah, és bon punt.
Per mi seria més un s'ha fet més mainstream aquest any, perquè diguéssim, no? Però bueno, sí.
Sí, perquè, per exemple, el conflicte a Israel, segur que a l'any 1512, quan feien aquest review d'any, ja el posaven.
Ja hi era, saps? Ja hi era, exacte.
Sí.
Exacte. No, no, per això, jo en tema més macro no m'hi ficaré, perquè tampoc no... Primer, perquè no m'he preparat. Segon, perquè m'interessa menys en aquest sentit, no? Però sí que a nivell més especialitzat, més específic per a la nostra audiència, sí que hi ha 3 o 4 coses que a nivell del nostre entorn ens interessen més, no? Jo crec que un moment molt... Hi ha hagut 3 o 4 moments molt bons, val? Per mi... És que hi ha un que no és millor ni pitjor, és un moment de cringe.
L'esmorzar de Forquilla.
Què va, tio? El moment el conflicte entre WordPress i Automatic i WP Engine.
Ah, vam parlar, de veritat.
Per mi va ser un dels moments més raros de la història recent en el món de la tecnologia i les startups, perquè ha convulsionat... O sigui, els efectes que ha tingut allò, aquell pique, que ja en vam parlar bastament, però després ha sortit pràcticament tothom a parlar-ne, a posicionar-se. Com va ser com l'article del Founder Mode, no? Que va crear aquest rippling effect, no? De dir, ostres, i després ha tocat aquí, ha tocat allà, ha tocat els VCs, ha tocat de la manera com es reporta, s'ha creat contingut de Founder Mode. Doncs el mateix va passar amb aquest conflicte en què van sortir, doncs, també tots els grans creadors i mantenidors de codi lliure i de totes les comunitats dient, o sigui, donant la seva, no? I dient, per exemple, el d'Agost va fer un article, doncs, que em sembla que era com preservant els valors d'open source, no? I fotent i cullerada, no? I el DHH també va tenir molt a parlar en aquesta... I va donar els episodis aquests curiosos del tio sangrant a mitja entrevista, el meltdown aquest que està tenint a Twitter... No sé, realment està com trencant molts llaços, moltes amistats, moltes relacions, segurament més d'un contracte, amb molta gent, molts litigis, etcètera, etcètera. Crec que és bastant rellevant. No sé si és una miqueta show. És un moment show com... L'any anterior hi havia hagut lo de xutar Sam Altman d'OpenAI, no? Un equivalent, en aquest sentit, no? Per mi aquest és un dels moments, no sabria dir-te si és millor o pitjor, probablement és pitjor, perquè és un moment d'escàndol, no? I no ha portat res positiu a la societat més que fer caure certes mascaretes. Però bueno, en aquest sentit, crec que aquest és com un dels més destacables. Després, un altre que trobo que és bastant rellevant, però clar, després de que tu posessis tot a coses superdolentes, posar-me a parlar de Bitcoin em deixava a mi com un puto cripto, bro, i tampoc és el cas. Però sí que trobo rellevant que potser com a, ja et dic, per mi és la dissonància cognitiva aquesta que tinc, de d'una banda vull que vagi bé, però d'altra banda sé que hi ha gent molt xunga amb la que no vull simpatitzar en el món del Bitcoin, no? Perquè hagi creuat la barrera dels 100.000 dòlars, doncs és una cosa molt rellevant, sobretot perquè mostra que es poden fer les coses d'una altra manera. Pots trencar un mercat com és el de l'economia, reserves federals, etc etc, des d'un angle tecnològic i certament molt místic. Val? Hi hauria un altre, que aquest sí que el considero un bo, que és el de l'empresa de Mark Cuban. Està fent el mateix amb la Pharma, val? Les farmacèutiques...
En vam parlar d'ella, eh?
En vam parlar, sí, vam dedicar-li un episodi. I continua creixent, continua anant bé, continua l'home fent apologia del seu producte, evidentment, i crec que és un producte bo per la societat americana, no? Per tant, també vull destacar-ho positivament com, joder, algú que té els santíssims pebrots d'agafar i dir públicament el que pensa, vull dir, és una persona que mai s'ha amagat de les seves conviccions polítiques, que lluita pel que creu que el sistema de farmacèutic d'Estats Units és una autèntica basura i ho està canviant. Ha tingut algunes enganxades per Twitter amb algun CEO més o menys famós que es queixava de la seva assegurança, no sé què, del sistema mèdic, i deia, bueno, doncs posa els teus contractes, posa'ls, evidentment, venent el seu producte, no? Fes-los públics, tots els nostres contractes són públics. Si això comencem a fer-ho més públic, les grans es sentiran forçades, aquí hi ha un canvi de paradigma, i algun dia caurà aquest sistema, no? com un joc de dominó. Per tant, bueno, jo crec que és una de les coses més rellevants que ha tingut aquest 2024, i potser una altra que ja m'agafa una miqueta més, que això ho tindràs més clar tu, que és els progressos amb intel·ligència artificial, de dir, hòstia, cap a on estem anant, no? Realment, que s'hi hagi sumat, que s'hagi decidit que totes les grans tecnològiques van a aquesta batalla, és com la gran confirmació de que això no és NFT, que no és blockchain, que no és el circ de la nova tecnologia especulativa, que pot patar per un altre cantó i patarà per altres milions de motius, però no perquè no hi hagi xitxa, perquè no hi hagi producte, perquè no hi hagi una certa... O sigui, uns reptes tecnològics, no? O sigui, hi ha casos d'ús molt clars i això s'ha demostrat que, collons, l'empresa que ha passat a ser la més valuosa del planeta ara és Nvidia, que s'hi ha trobat una miqueta de retruc en aquest sentit, però cap empresa va passar a ser la més valuosa del planeta per fer blockchain en el seu moment, val? Ni per fer cripto en el seu moment. Per tant, trobo que això també és un progrés net a nivell de societat, és un dels millors moments de l'any.
Sí, això és bèstia, eh? El context històric aquest. I s'estan sentint moltes veus de que el progrés que té aquesta tecnologia és molt asimptòtic i que d'alguna manera, o l'arquitectura que estem fent servir per entrar en aquests models està tocant un sostre i que no hi ha l'evolució que hi havia. A mi em fa molta gràcia això, d'aquest sostre asimptòtic, no? I a veure, o sigui, a mi hi ha un tio que m'agrada molt, que era un pupilo de Dan Gilbert, aquell tio que té un llibre de happiness. Es diu Levari, ara no recordo el nom, però em fa molta gràcia perquè és la persona que li va trobar com una base científica als problemes del primer món. És a dir, que els problemes del primer món estan d'alguna manera enquistats psicològicament en la mentalitat humana i, a veure, no els justifica, però sí que diu que hi ha una base científica per la qual els tenim, no? Ara no entrarem en el motiu. A mi això em sembla exactament la mateixa idea. O sigui, tu tenies una tecnologia que, clar, vull dir, de GPT-2 a GPT-3, a GPT-4, hòstia, veies com una evolució increïble i ara sembla com que, entre cometes, aquella via evolutiva s'ha estancat una mica, però per altra banda veus que els models estan creixent per altres vies, no? O sigui, com per exemple, un context més ampli, no? És a dir, que pots passar un context gegant a la conversa, això per mi fa tota la diferència. És a dir, per mi qui utilitza aquests models com una cerca de Google, per mi és un error, és a dir, per fer preguntes molt curtes, molt concretes, crec que treuen el millor de si quan tenen una finestra de context molt gran, és a dir, que tu els hi passes d'entrada, doncs, jo què sé, un llibre, saps? O tota la teva base d'escrits que has fet en no sé quant temps. Doncs aquí és on realment veus que hi ha els millors resultats. I l'altre, per exemple, és les diferents modalitats d'ús que pots tenir amb ells, no? És a dir, que pots... No veig molta gent que ho utilitzi, però, ostres, la interacció amb veu és... A mi em sembla surreal, és a dir, em sembla una cosa com treta d'un planeta totalment alien a nosaltres que ens ho han portat aquí i és tecnologia divina. I sembla com que haguem posat aquesta marca de... No, és que, bueno, això és el que hi ha i no és interessant o està estancat, no ho sé. A mi em sembla tot menys estancat, sincerament. I jo això ho posaria 100% en el cas d'èxit. Evidentment, tot el que hi ha darrere del que has mencionat, no? El corporate drama d'OpenAI, Sam Altman, que en si mateix em sembla una persona una mica shady. En fi, potser aquest està més pel negatiu, però tota la renaixença aquesta de la intel·ligència artificial, perquè com que sabem, és una cosa que ha anat i vingut durant molts anys, jo crec que ara està per quedar-se i, sens dubte, és una nota superpositiva. Però saps què passa, Àlex? Que a mi no sé per què em venen més coses negatives. Tinc una quantitat de negatives?
Vinga, dispara.
Però no negatives, potser dolentes.
Vinga, dispara.
He pensat millors i pitjors productes. I amb millors, no sé, igual sí que em ve coses d'AI, vale? Però amb pitjors, hòstia, és que em venen un carro, per exemple. El pin aquell de Humane.
Sí.
Divertidíssim.
Divertidíssim. Vam riure molt d'això, tio.
2024, o sigui, pitjor producte, claríssim. Però jo crec que hi ha un que el passa per l'esquerra i li arrenca les pegatines totalment, que són les Vision Pro. O sigui, a mi això em sembla un flop, o sigui, sense precedents. Perquè una cosa és que una petita startup, amb molt funding, però una petita startup tregui un producte i te la juguis, no? Però, home, qualsevol cosa que Apple posa al mercat entra amb el benentès de que té un tant amb un ecosistema superconsolidat, una maquinària de màrqueting brutal. Ostres, veure el nivell d'adopció del producte és tristot. I l'altre, també de la mateixa casa, Apple Intelligence, jo no sé si ho has provat, però...
No.
Millor.
No sé ni si ho puc activar, vull
dir... No ho facis.
I sé que m'ha sortit la nova versió del mòbil, però em sembla que primer ha d'estar capadíssim, no?
No et perds res. És a dir, a mi em faria vergonya. Però, en fi, productes que són per menjar part. Després també està... A veure, no sé què tal els hi va, però no sé si recordes aquell altre que es deia Rabbit, que també, déu-n'hi-do.
Sí, i tant. És el que anava a dir. És el que anava a dir. Però, perquè sabia que Humane sortiria, o sigui, Humane i Rabbit, déu-n'hi-do, estan els dos allà, eh?
Hòstia, si aquest any ens han donat de menjar, els productes fail, però després, jo penso que hi ha una història que potser aquí no ha tocat molt de prop, possiblement estem molt influenciats per la cultura anglosaxona, més aviat americana, et diria que hi ha una tendència de companyies tecnològiques començant-se a implicar molt afers de seguretat nacional i de defensa. I això no és una cosa que aquí hagi passat, no tenim un Anduril o un Palantir espanyol, però sí que és veritat que molta cultura Silicon Valley està començant a permear a les esferes estatals, governamentals, de defensa nacional. I això em sembla molt rellevant.
Ho dius per l'agència aquesta que vetllarà per als nostres interessos en termes d'intel·ligència artificial, aquesta agència estatal, no?
Quina?
No t'has assabentat, tio. No ets una cosa dels sants innocents, eh? Vull dir que la creació d'aquesta entitat governamental, que és una agència per regular... la intel·ligència artificial i els límits de la intel·ligència artificial i vetllar pels nostres interessos com a ciutadans, quan realment ja no s'estan podent crear aquest tipus d'empreses a Espanya, però bueno, en fi, tampoc, és que tampoc em vull alinear amb el discurs neoliberal de oh, és que ens estan posant pals a les rodes, no sé què, bueno, no, però és veritat que aquí es nota molt a l'haver posat la tireta abans de la ferida, no? I, bah, evidentment, ja ha sortit tothom amb el discurs de oh, mira quins sous que tenen, cobrant 185.000 euros l'any per no fer res, perquè són funcionaris, no sé què. No ho sé, segurament tinguin raó, no? Però és allò de dir, hòstia, fa uns anys es va prometre que Espanya tindria el seu model d'intel·ligència artificial, seria punter, no sé què, no sé quant, va sortir Pedro Sánchez a anunciar-ho i de moment encara no se sap res d'això, no se sap que han tret una agència. Em sorprèn que no estigui Chema Alonso al davant d'això, però bueno, mira que tinc.
Ah, però això és Espanya, no és Europa. No estic al dia d'això, eh?
Doncs, és igual. A poc et cal estar al dia, això, perquè és bastant cutre. És una miqueta més marca Espanya.
Però m'has recordat una cosa bastant divertida, i és veritat, no me'n recordava, que el president va prometre el model espanyol, que va dir que inclús contemplaria les realitats del català i aquestes coses, si recordes, eh?
Sí. Exacte. És com a nivell de... No sé si és com a nivell de producte o què, però déu-n'hi-do. No, quan has dit allò de que hi ha una empresa, o sigui, no, hi ha un Palantir espanyol, a veure, hi ha alguna empresa, que em sona que hi havia una empresa que més o menys havia aconseguit fer una miqueta d'efecte uau, que li ven tecnologia a l'exèrcit, ha estat com el primer gran exemple d'empresa espanyola, em sembla que són uns sevillans, si no recordo malament, o de Cádiz, algo així, i no et sabré dir el nom tampoc, vull dir, podia buscar-ho per Plexity, però em fa mandra, que sí, que li venen tecnologia d'intel·ligència artificial a l'exèrcit. Vull dir, això arribarà. Per mi és una de les grans, probablement, prediccions del 2025, que és aquesta, no? De dir, ja ens hem adonat dels perills de l'AI, ja ens hem adonat que no serà Skynet i no vindrà i ens matarà a tots, sinó que el perill són les filtracions, són el codi d'intel·ligència de propietat intel·lectual, són els límits morals, són el problema de la soledat, són la dependència, etcètera, etcètera, no? O sigui, té un ventall infinit de problemes que s'han de regular, no? Que s'han de, si més no, de limitar o el que tu vulguis, no? Aleshores, sí que ha d'haver-hi molta inversió en aquest sentit. Al més, així, tot el que xupem de Silicon Valley, de flipadisme, em semblarà poc en aquest sentit, no? Per la part de la prevenció, val? Perquè allà també s'està fent molt, molt bona feina en aquest sentit, no només amb el venga, anem a fer els nous models i tal, arribar a un punt, suposo, ho sé, que ens estancarem una miqueta, no sé si arribarà algun moment que serà un progrés asimptòtic en aquest sentit, però sí que on veig que ara hi ha més espai pel creixement és en tot el tema de la reinvenció de la ciberseguretat, legislacions, compliance, etcètera, etcètera.
Clar, perquè al final ho penses és que aquest tipus de lleis, igual que la llei de Moore, o sigui, no són lleis físiques com la gravetat, que dius, escolta, xato, si tires la piloteta aquesta, cau, accelera a tant. És a dir, són lleis socials, és a dir, són convencions que nosaltres ens hem inventat i és un miracle, pràcticament, que s'hagin complert. És a dir, ningú deia que la quantitat de, com és? La quantitat de transistors es duplica cada any i mig, o ara no recordo quan és la llei de Moore. En fi,
sí.
Una cosa així, clar, vull dir, això no és allò que t'esperes sentat i al cap d'un any i mig tens els transistors duplicats, no, o sigui, això, aquesta llei és social i són coses que ens imposem a nosaltres mateixos, no? I el grau d'evolució d'aquests models, al final, tampoc són lleis de la naturalesa, que dius, bueno, ens sentem i dintre d'un any ja seran millors, vull dir, al final s'han de fer i estàs lluitant contra l'enginyeria i és molt complex. Així que jo sóc molt optimista, per això, amb aquest vertical de recerca. Penso que ens pot donar moltes sorpreses. Perquè, al final, nosaltres només veiem com la capa més visible del producte, que al final què és? Pues, jo què sé, pues Perplexity, o ChatGPT, o Claude, o el que sigui, no? Però hi ha un munt d'indústries que s'estan començant a permear d'aquesta tecnologia i ho veus, per exemple, amb el... Va ser Google, oi, qui va... El mapeig de les proteïnes i que s'havien descobert inclús...
Correcte.
Exacte. Doncs veig que hi ha aplicacions en moltes indústries i en molts verticals on encara no hem ni començat a rascar per sobre. Llavors, puc entendre que es percebi un cert estancament, i quan dic estancament, vull dir en el...
En el generalisme, no entenc, vull dir...
Sí, en el generalisme del 2025 actual, que avui considerem estancament quan no s'accelera prou ràpid, saps?
Exacte.
Sí, exacte. I res, en fi, això, que veig molt potencial en indústries que ara mateix per nosaltres possiblement són molt opaques.
Vale. Aquest bloc el tenim tancat o...?
No sé quin bloc estàvem, però que estava bé, eh? El de producte potser estàvem, oi?
El producte.
Producte.
Exacte. És que jo com que no sóc molt de productes, no puc recomanar tampoc gran cosa. O sigui, jo sóc de provar molt poques coses i provar-les en... O sigui, abans era molt més persona que provava tot i passava molt temps i tot això, i ara ja és com un... No tinc temps, tio. O sigui, jo ara ja vaig lent a les coses, no sóc mai dels primers, intento enganxar-me només a una cosa o dos a la vegada, no? Aleshores, en aquest sentit, sí, podria dir, per mi... Producte a l'any, n'he provat uns quants, vull dir, pensa que jo he passat per... Vaig tenir la meva època d'Arc, per exemple, però que ha resultat ser un bluff completament. De fet, probablement per mi sigui el bluff de l'any i no el tenia pensat, vull dir, se m'acaba d'acudir ara. Producte a l'any, estaria entre diverses coses, probablement... O sigui, a títol personal, a mi jo he disfrutat molt Ghost, per exemple, però evidentment té un impacte minúscul a nivell de societat, no? crec que més podria ser... Crec que un Perplexity, crec que té una dinàmica molt positiva. Si fan les coses bé, si aconsegueixen monetitzar, si donen un enfocament cap al B2B, si... Malauradament, hauran d'entrar en el tema dels anuncis, perquè si no, no hi ha manera de fer calés a internet, sembla ser, quan estàs en business to consumer. Poder ser l'empresa que desbanca a Google, finalment, en la quota d'ample banda mental que t'ocupava la cerca, no? Allò que diguem, les preguntes ràpides, que tu abans obries un... Fas com en tap, comenté, per obrir-te una nova pestanya al navegador, posar la pregunta i ja ho tinc, no? I tinc la... Clico tres o quatre coses, el que dèiem, que en el seu episodi vaig dir Google havia aconseguit reduir el temps de recerca d'una cosa d'hores a minuts, Perplexity ho ha passat de minuts a segons, no? I per mi això és suficientment rellevant com per dir que per mi és el producte que potser no tant en execució... Bueno, en execució, és més en potencialitat que en realitat, no? Crec que ara està molt lluny d'esdevenir un producte mainstream que faci servir tothom, però veig progressos significatius, veig molt bona execució, molt bona estratègia, molt bon producte, molt bon màrqueting. Podria arribar a tenir... El problema que tenen és el branding, és una autèntica merda. Però déu-n'hi-do, saps? Crec que pot ser l'any de Perplexity aquest, en aquest sentit.
Sí, és que hem dit productes, però igual estan més en tendències, no? Perquè
val,
no calia que fos un producte, sinó hem vist com vectors tecnològics que estan funcionant molt bé o jo què sé, tendències socials que s'han erguit. I mira, pensant en aquesta, a mi m'ha vingut una que jo crec que aquesta és interessant. I és, no sé si ha sigut l'any, però sí que s'ha consolidat i està aquí per quedar-se, els mitjans alternatius de comunicació, i amb això em refereixo, per exemple, al podcasting, i s'ha vist molt durant les eleccions americanes.
Hòstia, sí.
No sé si l'expressió correcta és que els hi ha pintat la cara als mitjans tradicionals, però han quallat molt en la gran massa de la societat com no ho havien fet abans. És a dir, gent que no tenia per què estar a prop d'aquest tipus de mitjans o no hagués sigut un subscriptor regular d'aquest tipus de comunicació, crec que han descobert aquests mitjans alternatius com, doncs, jo sé, podcasting o canals de YouTube. Ha esdevingut el seu principal canal d'informació. I això em sembla molt rellevant.
No, Joe Rogan, no?
Per exemple.
O sigui, un Joe Rogan, un All-In Podcast, no? Sí.
Per exemple.
Clar.
Per exemple.
Mm-hmm.
És a dir, han tocat molt el mainstream.
Friedman, també.
Exacte, exacte.
Val, vale.
Foc a terra, per exemple.
Bueno, tot arribarà, eh? Tu riu-te'n. Sí, però per això necessitaríem tenir un bon setup ben parit, no convidarem... No. Si fa la gent des de casa, no té credibilitat. De fet, em costa trobar un bon exemple de podcast que sigui gravat en remot, que sigui mainstream. Diria que no n'hi ha cap. Fins i tot el 20 Minute BC ara és presencial, saps? Que la penya ja vola, o sigui, ja que estan a Londres, van a 20 BC.
Els tarats aquests, els de All In, aquests no ho fan una casa seva? És que em sona veure'ls com...
Bueno, sí, és veritat, és veritat. És el contraexemple, sí. Sí, exacte. Aquest és potser el... Aquest és l'outlier.
Però aquests mengen a part, eh? Sí, exacte. Aquests podrien fer el que volguessin, que els aniria bé, jo crec.
No, jo en aquest sector, ja ho he dit, potser la meva predicció és més, o sigui, com a tecnologia, és la ciberseguretat, no? Del 2025. Per tant, el 2024, com a millor producte, va ser la IA i potser anar a l'angle de... O sigui, el flop per mi va ser el reconeixement de veu, val? Segueixen, per mi, està el gran bluff de dir, hòstia, no. No, o sigui, jo he provat molts cops el com ens diu això, tio? El voice mode d'OpenAI i tal. No, ho sento, tio, no em convenç. No funciona bé. O sigui, la gent diu, no, jo flipo, no sé què. Bueno, potser no has provat gaires coses. No ho sé. No, jo no el trobo interessant. Sí que el reconeixement d'imatge, per contra, em sembla flipant. De fet, avui he vist un vídeo que OpenAI treu el mode vídeo. No sé si l'han tret ja o no, però vaig veure alguns tuits del CEO de Vox que ho posava, i dic, hòstia, això sí que és flipant, no? Tenia una caixa de Lego, però, de nou, estem en moment de... És tecnologia que és guai per Twitter, val? Va posar un vídeo que era ensenyar una caixa de Lego, posaven i en vídeo i deien, digue'm quantes peces hi ha aquí, més o menys, i pam, i tu responia, quines, digue'm, 5 figuretes que podria muntar amb aquestes peces, però una caixa tot desmuntat, eh? O sigui, una caixa amb totes les peces mesclades, no allò... la caixa amb la figureta de lo que et ve és un Lego Star Wars d'Estrella de Muerte, no, sinó que era un complet clusterfuck de peces desmuntades, i allò era bastant flipant. l'equivalent que jo faig servir avui en dia és el d'aplicacions, per exemple, de comptar calories, de dir, mira, estic menjant això, pam, i et diu, ah, mira, això té 50 grams de bròquil, té no sé quants de moniato, té no sé quants de pollastre, etc etc. I dius, val, puta mare, t'ajuda, és un cas d'ús molt clar, no? Doncs, bueno, per mi el reconeixement d'imatge bé, reconeixement de veu malament, en aquest sentit, com a productes l'any passat.
Per mi no és una cosa mainstream, una cosa que pots utilitzar cada dia, possiblement. Segur que hi haurà gent que li trobarà casos d'ús diaris, i més quan veus aquestes aplicacions de companyia o de teràpia, que pots parlar directament amb algú, que dius, bueno, doncs pots parlar amb una intel·ligència artificial. Sé que hi ha productes al voltant d'això que funcionen molt bé, però intento abstreure'm una mica de la dinàmica del dia a dia. Llavors, com a prova de concepte, és una cosa que si tu t'arriba ara i la veus, dius, uau, quina tecnologia, no? Dius, és increïble, no? I llavors, el que sempre diem, no? Quan ChatGPT ens semblava una joguina, ara ja no ens ho sembla tant, no? I ara segur que moltíssima gent, i això és un fet, l'ha incorporat en la seva rutina de treball, no? I ens ha fet a tots molt més productius, no? Una cosa que em sembla interessant és que no hi ha, penso, un tabú al voltant de l'ús d'aquest tipus de coses. O sigui, em sembla com que al principi semblava com que utilitzar-ho era fer trampes, culturalment, eh? I ara hi ha un benentès social en què això és el que hi ha i s'utilitza i està molt bé, saps? Vull dir, n'hem acceptat l'ús d'una manera molt general perquè crec que s'ha fet tan mainstream que és tan corrent com el correu electrònic o Slack.
Bueno, et diré que jo me'n recordo que el moment polla vella del primer moment polla vella de l'any, eh?
Vinga, va, endavant, sisplau, ho estava esperant.
Tu tens el Science Corner, jo tinc el polla vella corner, que és que ja me'n recordo de l'institut que se'ns demanés explícitament no buscar la informació per internet.
Sí.
Inclús ni a Encarta, saps? Abans d'internet, sinó que era, no, aneu a biblioteques, traieu de llibres que tenim aquí a la biblioteca, no sé què. Ok. Per un cop, vale. Fes una assignatura d'ensenyar a buscar coses en biblioteques. Podria tenir el seu sentit, perquè si no la gent no sap com funciona el sistema de catalogació, cerca, jo què sé, saps com funciona la biblioteca. Però, tio, si jo me'n recordo, per mi l'equivalent d'avui en dia de no fer servir ChatGPT és que encara no tenen, o sigui, no ho fan tant perquè creguin que la gent se li podrirà el cervell i que tot és una còpia i que la gent es farà més vaga. No, és que tu el que estàs fent és que m'estàs dient, estàs admetent que no tens les eines per identificar que jo he fet servir ChatGPT, no? Igual que en el seu moment no tenies les eines per identificar que jo he fet servir una cosa de, havia tret una cosa d'internet i el més fàcil era dir, ah, doncs això és plagi i et suspenc, no? Però era voler-li posar uns pals a les rodes molt clars al que diguem, que era l'evolució, no? Però, bueno, en fi.
Un moment. És que, a veure, jo saps que jo sóc el de les mètriques i tinc al meu cap una petita estimació de l'edat mitja dels nostres oients. I et dic ja,
val,
que no han entès, sí, el concepte Encarta.
No. Però és igual, tampoc l'explicarem.
Perquè posis un asterisc i diguis el que és, no? Bàsicament.
No.
No. Vale.
No, pregunteu-ho a Perplexity i ja està, saps? O pregunteu-li a Replica AI, no? Vale. O la vostra nòvia virtual de preferència. Però no explicaré què s'encarta.
Simplement que sabies que has tirat una referència que no s'ha entès, vale?
No passa res, com quan tu parles d'avions o de Fórmula 1. Vinga, crec que 15 minuts, a veure si podem fer-lo al bloc de millors, o sigui, millor moment de l'any per tu a nivell professional.
Jo diria que professional, sens dubte, té a veure amb RSS, però no et diria que m'hagi donat una alegria puntual, sinó em sembla una molt bona història de creixement continuat, de producte sostenible i que et dona l'esperança de que encara hi ha espai a dia d'avui per crear un producte que creix de manera orgànica, sense finançar-se, amb una idea molt sòlida de producte i amb una, és a dir, i tenint molta cura pel que estem construint, sense tenir que viure del, perdó l'expressió, del pelotazo del VC. És a dir, em dona aquesta pau mental de que en el món en el que vivim encara hi ha aquest espai per crear productes com carnisseries es creaven abans, és a dir, de manera orgànica i sense aquest finançament addicional, que dona servei a gent que està molt contenta amb el producte que estem oferint i que et dona l'espai per crear una experiència digital que fa molta diferència. És a dir, no tinc un moment que dius, uau, m'explota el cap, aquest ha sigut el meu moment de l'any. No, et diria que aquesta pau mental de que encara hi ha espai per a dia d'avui crear aquest tipus de productes. I per això estic molt orgullós. Sí.
Collons, Marc, pensava que diries haver fet el foc a terra en directe o els esmorzars de forquilla, però clarament encara són massa petits per les teves aspiracions, eh?
No, però sí que et diré que el moment de més sorpresa, val, va ser el directe. Això sí que t'ho diré, veus?
Sí.
El moment de més sorpresa, és a dir, quina cosa més m'ha sorprès aquest any? O sigui, doncs el que m'ha sorprès, i jo penso que al final una sorpresa el que és un arbitratge molt gran entre una expectativa molt baixa i una resposta molt positiva, no? Llavors, el que vam arbitrar allà va ser això, no? O sigui, jo anava no amb una expectativa baixa, sinó que anava amb por, pràcticament, i vaig sortir amb una experiència molt, 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 molt positiva, i aquest delta entre un i altre és el que va fer que el meu moment més sorprenent de l'any va ser clarament aquest, sens dubte sí. Bueno, tu ho vas veure perquè estàs al meu costat.
Va ser grandíssim veure aquella transformació de tio, això és una puta merda, per què no fem això? Que a més, durant el mateix episodi, eh? fins al 60% de l'episodi encara estaves dient no sé què faig aquí, això ha estat l'error més gran de la història, per mi ha estat una putada, per mi ha estat vestir la pedreta de la sabata de la meva setmana, saps? Vull dir, t'ho imagina't i després... I després al final vas dir, tio, això és de puta mare, per què no ho fem més sovint? Ho hauríem de fer cada mes. En fi, déu-n'hi-do, eh? Ni Kafka. Jo, per mi, el millor moment de l'any, per descomptat, va ser el poder celebrar els 10 anys de... 10 anys d'empresa, tio, 10 anys de Mars-Based, poder dir... No només perquè és una fita simbòlica, al final 10 anys no és millor que 11, ni millor que 7. Probablement he tingut més anys a nivell, millors anys a nivell de negocis o de tenir menys estrès, però 10 anys és veritat que és una xifra maca, rodona, que és assenyalada i que se celebra i que en poder tenir gent, doncs, tu vas venir i vas veure que hi havia gent que molava molt, gent de tot tipus, no? Gent que va venir, que és convidats a Startup Grind, clients nostres primers empleats... No sé, 200-300 persones que vam tenir allà i va ser un esdeveniment molt, molt maco, molt car també, però al final tothom va marxar amb merchandising a Mars-Based, va tenir un molt bon retorn, però per mi el més important era poder-ho celebrar amb tot l'equip, amb família i amb la gent que ens estimem, i la veritat és que vaig estar a punt de plorar a l'escenari mentre es feia la presentació, que de fet encara no l'he penjada. Aquella hora i mitja de xapa que vaig fer, per mi ha estat un dels punts àlgids de la meva vida, clarament. Pitjor moment professional.
Ostres.
No has tingut cap o què?
És que la vida em tracta bé. Tu has tingut un dolent? En aquest 2024 et diria que m'ha tractat molt bé la vida, eh? Massa, potser.
A veure, no dolent... No dolent com a tal, però és un procés de donar-me'n que de moment les meves inversions com a business angel no estan donant el fruit que es podia esperar. Tot i que mai m'he esperat retorn. Per mi són diners que considero que tiro a la basura, eh? I he tingut algun retorn, doncs mínim, però aquella sensació de frustració de dir, joder, és que clarament, tio, havia invertit en ETFs, no tinc ni idea d'això. Pot ser que tot això canviï, eh? Encara tinc fe, eh? Tinc fe en 3 o 4 empreses en les que he invertit, que dic, va, aquesta sí, aquesta clarament em donarà calés. Però, com que encara no arriben, és a dir, ho miro i gairebé tot està en vermell, saps? O sigui, m'ha donat millors retorns, i em sap greu dir-ho, eh? I més públicament, però no tinc res a amagar en aquest sentit, millors retorns, el que he fet en cripto, per dir alguna cosa, que totes les altres coses, saps? Vull dir, o... 2 o 3 inversions tipus pues, Nvidia i para de comptar que han pagat la festa de tot l'altre, que al final segurament és la justificació del que et diuen d'una distribució sana d'una cartera d'inversions en la que un X% reduït paga la festa per tota l'altra, un benefici amb un superàvit, no? Però potser no estic jo preparat per ser aquest tipus de persona i a mi costa veure que hi hagi coses que no funcionen tant o que porti tant de temps, val? Tu em diràs, hòstia, però si al final els ETFs tu vas deixar allà i tal, ja, però si al final veus que allò va creixent cada any, un any pot ser dolent i que no creixis, ok, però generalment per poc que creixi... És a dir, per exemple, en el podcast de My First Million l'altre dia ho deia, i em va semblar molt interessant aquesta reflexió que deia, si una inversió és passiva, és igual el que et retorni, no? És a dir, que et retorna un 4%, un 5%, un 8%, puta mare, és passiva, no has de fer res. en el moment que s'activa, t'ha de tornar algú boig, si no, no ho facis, perquè et torni un 50x, val? Perquè al final també és veritat, jo m'he involucrat força en algunes de les meves inversions i perquè després pues, o acabin xapant o que em donin un 2x, no em val la pena, tio. No sé si m'entens. Retornar a la inversió, factoritzant l'esforç, és molt baix. I al final és més un cost d'oportunitat de dir aquesta pasta o aquest temps l'hauria invertit en una altra cosa, m'hauria donat millors retorns. Per mi no és un pitjor moment com a pic negatiu, però és una sensació que he tingut aquest any.
O sigui, estic d'acord a mitges, perquè al final et falten dues coses. Primer, un arc temporal molt llarg, perquè són inversions que tenen un cicle de maduració molt més lent que el que tu dius, no? Vull dir que si tens un bon any en un ETF, igual treus un 20% d'una inversió ràpidament. Però aquí no estàs buscant això, aquí estàs buscant una pedreta en un paller i has d'invertir en moltes que possible. I per això és tan difícil mentalment per una persona fer aquest tipus d'inversions, perquè ha de veure com la majoria d'elles cauen. No, perquè és el cicle natural. Vull dir, si muntes una startup, què és el més probable que et pot passar? Pues, tio, el més probable que pot passar és que et vagi malament. El que passa és que tu, bueno, tens una agència en el teu cap que dius, no, a mi això no em passarà perquè jo sóc molt especial, perquè a mi em va fabricar la meva mama i pues, a mi la meva startup no són ni la merda. Bueno, els números diuen que sí. Llavors, clar, si inverteixes pues, amb 10 d'elles, pues, el més normal és que 8 o 9 a poc a poc vagin caient pel camí, però idealment trobaràs una, possiblement, que serà la que pagarà la festa per tota la resta. I, clar, aquestes dinàmiques, hòstia, és que són difícils, per mentalment per anar-te'n a dormir tranquil. Possiblement per això la gent doncs, agafa els diners i els inverteix pues, això, no? Pues, en un fons indexat o ja, en el millor dels casos o en el pitjor dels casos els deixa en el compte corrent perquè no vol sobresalts. És sabut, Àlex, però t'arribarà el moment. És estadística pura.
I, de fet, la diferència potser fonamental entre, per exemple, no porto millor, que és en el tema de bolsa, no? Que dius, hòstia, ah, bueno, pues mira, Unity no ha anat tan bé com Nvidia, per dir alguna cosa. Bueno, és igual. M'importa poc, o no m'importa gens, perquè igual tens una llista molt, molt més llarga, i no coneixes ningú allà, mentre que les startups al final és una inversió personalista en molt dels cops, no? I, per tant, el poder veure que algú que et cau molt bé o que amb qui has desenvolupat una relació que al final comença a prendre males decisions o no, simplement té mala sort i el timing no és el correcte i tal i ha de xapar i no et pot tornar la pasta o simplement pues, l'ha cremat tota, bueno, hi ha casos en què dius, et sap greu per aquesta persona. Vull dir, hi ha hagut un parell de persones de les empreses en què han xapat que els he dit, et tornaré a invertir per com ho has gestionat i per com m'he sentit jo acompanyat i per la transparència i per tot el que he après i que ha estat un viatge complet en aquest sentit, llàstima que no hagi funcionat, clarament la següent serà la bona i hi ha hagut un parell que no, és que no els vull tornar a veure ni en pintura perquè al final pues, s'han catxondejat dels seus inversors, val? Però bueno, en fi, això ja de donar per un altre episodi, si de cas. Tenim 5 minuts, algun altre que diguis, algun altre bloc, diguis per aquí o...
Tens el teu gran descobriment de l'any o no? És que abans, mentre parlaves, me n'ha vingut una a mi.
Gran descobriment de l'any. Molt, molt gran, no. Simplement ha estat com un set d'eines. El set d'eines que faig servir, per exemple, per l'edició de podcast, per mi ha estat com el de dir, hòstia, em sento capacitat per fer l'edició de més o menys qualsevol podcast. Vídeo, potser. Vídeo no, definitivament. Però ara tu em dones un podcast qualsevol i et podria fer un producte ben parit només amb AI, per exemple. També he fotut hores, Però ha estat com el descobriment de dir ah, doncs sí que puc fer això. És com si l'any que ve trobés algú que m'ajudés a editar fotos, que ha estat com sempre l'espineta que he tingut clavada, que sempre deia algun dia aprendré disseny gràfic i edició de fotografia, etc etc. Potser l'any que ve, o sigui aquest any, no? 2025, és l'any si hi ha l'eina adequada.
Aquesta, que és molt bona, per mi no és un descobriment, però, bueno, potser sí que ho és, Però és... aquesta idea de perdre-li la por a qualsevol cosa, pràcticament. És a dir, que et veus capaç de tot. I jo sempre he tingut molt self-awareness, val? I he sigut molt conservador amb aquestes coses, i jo sóc el primer que sempre, quan li pregunten algú, diu, no ho sé, espera, ho he de mirar, saps? Veig que m'estic lliberant una mica d'aquesta tendència. És a dir, ara ja no dic tant, espera, que ho he de mirar, ara ja sóc més de, sí, dóna'm un parell de dies, que això ho farem, això ho farem bé. Però jo no et anava a dir això, saps? Què és el que havia pensat abans, que és el gran descobriment de l'any o no?
Quin és? Quin és?
És que l'estofat de vedella marina molt bé amb el Telegram canyella, tio.